Les 9.
El grup Catalana Occident t'ofereix les notícies locals del dia.
Molt bon dia, dilluns 15 de maig comença l'Infomatí.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Infomatí, edita i presenta Joan Garcia.
Bon dia, benvinguts a aquest Infomatí, aquest espai informatiu que dona un cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i, evidentment, també pendents d'una setmana llarga on les eleccions, evidentment, hi seran molt presents. Però anem a pams i començarem parlant de la Serra de Collserola, que s'enfronta a un dels estius més difícils dels últims anys. La sequera, la brutícia i un paisatge ple d'arbres i matolls fan una barreja incendiària que, amb el mínim error, podria provocar un foc als boscos de la zona. Les pluges que han caigut els últims dies han suposat una treva i han ajudat a donar humitat a la terra, però segueix sent insuficient. I davant la previsió de pocs dies de precipitació en les properes setmanes, malgrat el ruixat de divendres a la tarda, la situació posa en alerta a bombers i administracions. La Generalitat s'ha vist obligada a allargar la campanya contra incendis des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, quan l'any passat va ser del 15 de juny al 15 de setembre. I hem volgut analitzar des de Quad Media els diferents actors, els diferents agents en aquesta lluita contra els incendis a Collserola. A motiu d'aquesta campanya, els ajuntaments que formen part del Consorci del Parc Natural de Collserola, juntament amb els agents implicats, bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana i el CEPRONA, es reuneixen aquest 15 de maig, és a dir, avui. Una reunió rutinària anual que serveix com a coordinació entre els diferents agents de cara a aquest estiu. El director del Consorci del Parc Natural, Raimon Roda, demana als ajuntaments responsabilitat i que tinguin cura dels marges de seguretat que els corresponen. Escoltem Raimon Roda.
Si mirem tot el perímetre d'aquestes urbanitzacions, més o menys a Collserola hi haurien unes 1.000 hectàrees que correspondrien a aquestes franges. Llavors, també sabeu que la responsabilitat, en principi, estableix la llei, que és dels veïns, però que si no poden, no volen fer-la, es pot fer des de... s'ha de fer des dels ajuntaments. No es pot, no. S'ha de fer des dels ajuntaments.
Això és el que deia el Raimon Roda. A més, des de l'Ajuntament aporten un pressupost de 900.000 euros dins la campanya de previsió d'incendis. I com es prepara Sant Cuat per aquesta campanya contra els incendis? Els treballs de neteja dels tallafocs que pertanyen a Sant Cuat van començar al març en algunes zones com Sant Medí. La feina principal és tenir cura dels marges de seguretat, però també es tenen en compte les rieres i la neteja de les branques del cablejat de la llum pública, sobretot a les urbanitzacions. Segons explica la regidora de Sostenibilitat, Alba Gordó, aquests treballs comencen a fer-se amb mesos d'antelació. Escoltem Alba Gordó.
Durant el període de més risc d'incendis, doncs molts dels treballs forestals no estan permesos perquè venen associats, no, amb un augment del risc d'incendi. I, per tant, els treballs forestals s'han de fer fora de l'època de més risc d'incendi. Per tant, ara, no, els estem tot just acabant, no? També tenint en compte, doncs, al màxim, doncs, tant els temes de biodiversitat i, per exemple, doncs, les nidificacions, etc.
A Sant Quali pertany a la neteja de 172 amb 7 hectàrees de tallafocs. La meitat es fan un any i l'altra meitat l'any següent. Aquest any es netejaran les franges forestals de Can Barata, Torre Negra, les planes Can Cortés, Mas Fortuny, Can Burgull, Sant Medí, Can Trabal, Costa del Golf i el polígon Can Calop, a un total de 89,96 hectàrees. Per aquesta feina, des de l'Ajuntament, es destinen 192.000 euros anuals. L'empresa encarregada d'aquesta neteja dels boscos municipals és Thaler, que també ha de retirar els arbres en cas de riuades, entre altres funcions. L'enginyer forestal escrit al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, Sergi Sampera, explica que la seva feina durant aquests dies és principalment talar arbres i netejar els tallafocs.
Hem trobat algunes mortalitats d'arbres, alzines i roures, sobretot els petits i estan més isolats, que estan més exposats a la llum solar, o sigui, no tenen la protecció dels altres individus, diguéssim, dels altres arbres. Hem observat que sí que hi ha hagut una certa mortalitat d'arbres.
També hem conegut l'opinió, en aquest cas, de la tècnica del GRAF de bombers de la Generalitat, el grup de recolzament d'actuacions forestals, Etel Arilla, que explica que encara que han vingut bé, no són suficients i hauria de ploure molt més. Escoltem Etel Arilla.
Bombers de la Generalitat funcionen en xarxa i en funció dels serveis que hi ha al territori i on està el risc del territori, nosaltres balancegem els nostres recursos, tant siguin mitjans aèris com siguin parcs. Quan hi ha un foc d'indústria no només va al parc del costat de la indústria, si es necessiten més personal es desplacen bombers d'altres parques. Amb els incendis forestals passa el mateix.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Entrem en el terreny de la cultura, perquè el santcuatenc Sergi Bernils ha portat una nova exposició anomenada Ametista, per la inspiració, volíem dir, que ha rebut pel nom que rep unes pedres precioses de la ciutat celestial d'un capítol del llibre bíblic de l'Apocalipsi. L'exposició, que es troba a la Galeria Atelier de Barcelona, disposa de les darreres obres del pintor, les quals han estat creades amb la tècnica encàustica, estil que, segons explica Bernils, és molt complexa de fer i alhora molt rica. Escoltem Sergi Bernils.
És una tècnica que no es treballa gaire, des de fa dècades i dècades, però que té molt... És una tècnica molt rica, perquè jo que treballo amb el món de la fe, no? Allò que no es veu i que s'ha d'endevinar, doncs com que gràcies a aquesta tècnica pots fer tot un seguit de baladures, doncs li dona un misteri a l'obra que difícilment es pot aconseguir amb altres tècniques.
Parlem ara de comerç, perquè Crims és una nova gelateria que obrirà properament portes a Sant Cuat sense data concreta de moment. El seu eslògan és l'únic crim és no gaudir-ne, que llueix a la lona que cobreix la porta del futur local, el número 32 del carrer Major, a tocar de la plaça Octavià. La gelateria substituirà l'antic espai que abans ocupava T-Shop. I ara us parlem del cap de setmana, perquè déu-n'hi-do, tot i algunes pluges, com s'ha desenvolupat els diferents actes culturals i esportius. Comencem parlant de les prop de 200 persones que han estat presents a la 17a edició de la Fira d'Intercanvi de Plantes de la Floresta, que ha tornat a apostar aquest diumenge per les pràctiques respectuoses i sostenibles amb el medi ambient, organitzat per l'associació El Mussol a la plaça de l'estació de la Floresta. També és notícia el teatre musical Aula de So, que ha tancat aquest diumenge el seu gran cap de setmana d'espectacles, confirmant el fort auge que han tingut després de la pandèmia. Sens dubte, algunes de les representacions, en aquest cas d'Encanto, a càrrec del grup infantil de Dijous i de Gris, del grup d'adults, i hem de conèixer quina opinió en té l'Alba León, és professora de teatre i dansa del teatre musical Aula de So.
Postpandèmia, que vam pensar que això aniria una mica de cap a caiguda, al contrari, hem estat remuntant. Teatre musical ha hecho un boom i cada any estem obrint grups nous. L'any passat vam obrir el grup d'adults, aquest any hem obert el segon grup d'infantil, l'any que ve obrirem el segon grup de juvenil i la idea és seguir creixent i poder seguir arribant a tots els nens i nenes que vulguin provar això del teatre musical.
I parlem de la festivitat de Sant Ponç. Es va iniciar divendres, volíem dir, i ha acabat aquest diumenge. Qui ha tancat aquesta festivitat? Doncs els Gaussacs, els castellers de Sant Cugat, amb una actuació aquest diumenge a la plaça Octavià, i han estat acompanyats pels castellers de Sabadell i els bordegassos de Vilanova, que han aconseguit un 4 de 8, el més gran de la jornada, i el primer cop que el fan aquesta temporada, a més d'un 7 de 7 i un 5 de 7. Escoltem un dels caps de colla, Tomàs Valdi.
Em quedo en com hem fet el 4 de 8, que és plantat perfecte, perfecte de mides, super tranquil, ràpid, no ens ha pesat gens, i llavors, o sigui, em quedo amb aquesta sensació de com hem fet el 4 de 8, i a més és una sensació que, o sigui, ens dona aquest punt de, sigui on sigui, si som els necessaris per fer-lo, el podem fer.
Això és el que deia en aquest cas el cap de colla, un dels caps de colla, en Tomàs Valdi, dels Gaussacs dels castellers de Sant Cuat. I ara toca entrar en la crònica esportiva de cap de setmana i, sens dubte, podem destacar diferents marcadors. Potser el que més sobta i el més interessant és el de la Unió Esportiva de Sant Cuat masculina de bàsquet, que s'ha assegurat jugar la promoció d'ascens als quarts de final per pujar a Lliga EVA. Va guanyar un dur correctiu al Badalona i ens amplia aquesta informació el nostre company en Marc Morales. Marc, molt bon dia. Com ha anat aquest partit?
Bon dia, Joan. El partit s'ha posat ràpidament de cara pels de Sant Cugat amb un parcial inicial de 13 a 3 en els primers 5 minuts de partit. Amb una defensa molt intensa, la UESC no ha deixat tirs fàcils i ha acabat el primer quart amb un premonitori 24 a 8. El segon quart ha seguit amb la dinàmica el primer i amb un 9 a 0 han canviat un parcial que ha tancat la primera part amb els de vermell i negre doblant els punts al rival 42 a 21. La segona meitat ha continuat amb la mateixa tònica que la primera i ha començat amb un parcial de 10 a 0, que ha tancat la porta a qualsevol intent de reacció als de Sant Adrià, que tot intentar una defensa zonal, una bona circulació de pilotes de Gavi i Pallet, ha aconseguit trobar espais i encadenar 7 triples que han fet acabar el tercer quart amb un clar 72 a 35. A l'últim quart de pur tràmit i tot i l'ample diferència en el marcador, els santcugatencs no han afegit el ritme i han tancat el partit amb el 96 a 46 final. L'entrenador de l'equip, Gavi Pallet, ha destacat que l'equip s'ha mantingut lluitant a la part alta de la classificació en tota la temporada i que han arribat molt bé al tram final. Escoltem-lo.
Bueno, la veritat és que el partit mai esperes, no?, acabar amb aquestes diferències i, evidentment, doncs satisfets, no?, una mica sí que ens hem de ficar crítics una mica al final, hem de ser amb la concentració per treballar, ja que hem tingut una clara victòria ja, per almenys entrar a l'últim quart. I bé, molt contents, no podem dir una altra cosa, estem treballant, final de temporada, arribem bé, és una mica on volíem estar.
Aquest resultat, juntament amb la derrota al Baricentro Barberà, deixa matemàticament l'equip santcugatenc classificat a falta d'una jornada per acabar la competició.
Gràcies, Marc. I parlem ara del Sanco masculí, a perdre amb el Sabadell BU a 2 i perd tota opció de pujar a Superliga. César Martínez, bon dia, César.
Bon dia, Joan. El primer equip masculí de Sant Cugat va dir adeu a disputar la Superliga catalana. Els vermell i negres van caure 1 a 2 davant el filial del Sabadell en la 28a jornada del grup 2 de primera catalana. Amb aquesta tercera derrota consecutiva, els Oriol Alcázar estan fora de la lluita per accedir a la nova competició que comença la temporada que ve. Per tant, els santcugatencs continuaran un any més a primera catalana. La setmana vinent, els santcugatencs visitaran el camp del Martinenc, partit corresponent a la penúltima jornada i on els vermell i negres ja no es jugaran res. Partit molt intens el disputat al SEM Jaume Tubau, on els primers minuts van quedar marcats per la pluja. Tot i això, el Sanco va sortir buscant el gol i en el minut 11, Carlos Serón no va ser capaç d'aprofitar un mà a mà amb el porter Arlequinat. Un minut després, en un gran contraatac, José Enrique va obrir la llauna situant el 0-1 al marcador. Al llarg de la primera meitat, els santcugatencs van disposar diverses ocasions, però que no van poder transformar. I a la represa, al cap de 5 minuts, l'exjugador del Sanco, Xavier Laborde, va anotar el segon gol per als arlequinats. Eric Salguero i Ferran Roca van enviar la pilota al pal en dues ocasions que podrien haver estat claus per cercar la remuntada local. I al minut 83, Manel Montoya va anotar el gol de l'honor per al Sanco. En els darrers minuts de partit, els vermell i negres van intentar buscar l'empat, però no va estar possible i el maig va finalitzar amb victòria per al Sabadell B per 1-2.
Gràcies, César. I ara doncs toca anar tancant el que ha estat aquest espai informatiu. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook i, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris. Una setmana especial des del punt de vista esportiu, perquè aquest dimarts al migdia coneixerem els rivals de l'handbol Sant Cugat a la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata, segona categoria estatal, primera vegada en els gairebé 50 anys d'història del club que disputa aquesta promoció d'ascens. Serà una seu encara per concretar i, a més, doncs coneixerem els tres rivals. És un grup de quatre, el campió puja de categoria. La competició es disputarà el 25, 26 i 27 de maig. Pendents, com sempre, de tota l'actualitat a cuat.cat. Res més per la nostra banda. Agrair-vos la vostra confiança i que hagueu de passar un molt bon dilluns i, evidentment, una molt bona setmana. Adéu-siau.
Espais gratuïts de propaganda electoral.
Els darrers 4 anys, Sant Cugat ha tingut un govern progressista. Han estat 4 anys en què la ciutat ha seguit fent passes endavant, mirant cap al futur. Sant Cugat no es pot aturar i per això seguirem treballant, per seguir avançant amb més força per garantir el nostre futur.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
Cugat Ràdio 91.5. La ràdio.
Qui ha estat lluitant perquè l'habitatge sigui un dret i no un negoci per especular? Qui ha portat el feminisme a l'Ajuntament? Qui ha lluitat per expulsar la corrupció de Sant Cugat? Qui ha estat allà quan calia defensar els teus drets?
La CUP sempre hem lluitat Sant Cugat i volem seguir-ho fent amb tu. El 28 de maig lluitem Sant Cugat. El 28 de maig, vota CUP.
Espais gratuïts de propaganda electoral.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat 100%. servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat.
Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques.
Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Les nits a Ràdio Sant Cugat sonen així.
Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me.
Música a Ràdio Sant Cugat. Les nits a Ràdio Sant Cugat sonen així.
I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the ball on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. I feel like I could die.
a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat. De la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Broken heart.
Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit.
Guns N' Roses.
Michael Jackson. Beat it, beat it, beat it.
Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit.
Eric Clapton.
Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit. musicals@cugat.cat. Jukebox de nit. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. Without a woman or a girl. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. La banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Eleccions municipals a Cugat Mèdia.
Bon dia, són 10:15 del matí del dilluns 15 de maig de 2023. Estem en plena campanya electoral. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Seguim amb la sèrie d'entrevistes amb els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Cugat. Avui li toca el torn a Blanca Palazón, que és la cap de llista d'un partit nou, Impuls. Benvinguda a Cugat Mèdia, Blanca.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Vostè no havia tingut cap experiència en política abans. Per què ha fet el pas i per què ara?
És cert, jo no tinc experiència política i he fet el pas perquè em van proposar, cansada de la sempre, em van proposar formar part com a alcaldable, cap de llista d'aquest nou partit, Impuls. És un partit municipalista i em vaig llançar de cap.
Molt bé. El partit Impuls neix a Cerdanyola, no?, a través de la presidenta del partit, que és la Elisenda de Clascar, que és la cap de llista a Cerdanyola.
Correcte.
Només es presenta a Cerdanyola i a Sant Cugat, de moment, no?
Sí, aquest any ens hem presentat aquí, volíem la MD a Vall d'Oreig, però al final no ho van fer-ho. I sí, Sant Cugat i Cerdanyola.
Molt bé. Impuls, per qui no ho sàpiga, en si mateix és una paraula, òbviament, però vosaltres, per vosaltres és un acrònim, no? És a dir, són unes sigles que signifiquen una cosa molt, molt concreta i crec que ve a ser una mica el resum del vostre ideari. Em podries explicar una mica què vol dir Impuls?
Doncs sí, nosaltres, bueno, l'acrònim d'Impuls és... iniciativa, bueno, és una iniciativa municipal, la M és de municipal, de persones unides, lliurement i solidàries. Què vol dir això? Que és una iniciativa, evidentment, del poble, d'un grup de gent que ens hem unit per voluntat pròpia i hem decidit muntar aquest partit.
Molt bé. Una de les coses que dieu en el programa és que diem, no sou ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre. Ja sabeu que popularment, quan algú diu això, acostuma a ser de dretes. Això és el que es diu habitualment.
Sí,
explica-m'ho, què vol dir que no sou ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre? Perquè en política això existeix i és per algun motiu.
Sí, ho seguiré dient, que no som de dretes ni d'esquerres, perquè... això de dretes i d'esquerres està una mica ja... és una mica antic. I és cert que suposo que es pot dir més quan es tracta de partits polítics a nivell nacional o autonòmic, no? Però quan és un partit de poble, un partit municipal, no és de dretes ni d'esquerres, és de persones.
Li poso un exemple. És a dir, jo crec que sí que existeixen les dretes i les esquerres, i poso un exemple. Abaixar impostos, generalment es considera que és de dretes, perquè els partits que són de dretes consideren que abaixar impostos perquè la gent tingui els diners a la butxaca i en faci el que considera. I, en canvi, les esquerres el que creu és o que hi hagi impostos o fins i tot apujar-los per després, un cop repartit, o sigui, per tant, paga més impostos qui més en té i repartir després equitativament aquests diners entre tothom, una qüestió més solidària. En aquests dos extrems, Impuls on es situa? Pujar impostos o baixar impostos?
Impuls es situa en que sí que és cert que s'ha de baixar impostos en aquelles famílies, estan al nostre programa, en aquelles famílies amb infants de 0 o 3 anys i sobretot en aquests, les persones grans, els nostres avis, pares, que tenen més, són més grans de 80 anys, llavors sí que els hi faríem fins a un 50% de descompte, però...
En l'IBI, eh?
Sí.
També, a banda d'aquesta proposta, no?, de bonificar, em sembla que és el 50% fins al 50% en les famílies que tinguin fills de 0 o 3 anys i a la gent gran de més de 80, el 20%, si no m'equivoco en el que diuen el seu programa. També parlen de material escolar gratuït, bonificació en les extraescolars, etc. Per tant, tot això, com es paga si s'abaixen els impostos? És a dir, com es poden bonificar, fer beques, etc., si s'abaixen els impostos?
Sí, això és cert. És cert, però... A veure, baixant els impostos, sobretot a la gent que és més necessitada, això no implicaria... A veure, com et contesto jo aquesta pregunta? Abaixar els impostos a la gent que necessita, a veure, és un dret, no? Llavors, el tema d'ajudar, també sempre sobre els papers, amb els papers sobre la taula, no podem dir, vinga, anem a regalar beques per tothom. Llavors, sempre mirant les rentes de cadascú, de cada família, s'ha d'estudiar sempre amb els papers sobre la taula. Jo ara, així, parlar per parlar, no...
Va, no, ho dic perquè, per exemple, hi ha gent de major de 80 anys que tenen rendes molt altes,
sí.
I per tant no els hi faria falta.
Exacte.
I famílies, a Sant Cugat hi ha moltes famílies, hi ha gent que té molts fills i que no té problemes de diners. Per tant, aquestes bonificacions són lineals o en funció de la renda?
En funció de la renda.
En funció de la renda. Uh-huh. Perfecte. Parlarem ara d'un bloc de preguntes sobre temes que polaritzen Sant Cugat, que hi ha molts temes en què, diguem, la gent està molt dividida i sí. Bàsicament és saber una miqueta impuls en aquest debat que és públic, que existeix, uh-huh. on se situa. Per exemple, el debat sobre la nova escola de la Mirada. Hi ha gent molt a favor, considera que s'ha de construir ja perquè estan ara mateix estudiant en mòduls, el que altrament dit se'n diuen barracons. Però són, uh-huh. són mòduls perquè es diu que estan molt bé en si mateix, però clar, no és una escola, uh-huh. I que s'ha de construir quan abans millor i en la ubicació actual, perquè l'anterior no era viable. I en canvi, hi ha el sector més ecologista que diu que la seva ubicació actual implicaria destruir una part del bosc de Vullpelleres i que s'han de buscar alternatives i consideren que existeixen. Per tant, en aquest debat, Impuls, què vol? Construir la Mirada on està previst ara o buscar alternatives?
La Mirada, bueno, jo crec que això ve de lluny ja del mm-hmm. 2016, si no recordo malament. Realment són 450 aproximadament alumnes que estan en barracons, com tu deies, o en mòduls, i entenc que és una escola que es va aprovar el seu indret, on la construcció on es faria, al costat del Leonardo da Vinci, uh-huh. si no. I sé que, bueno, ara està judicialitzat el tema, es va aturar, es va planar una mica el terreny. Jo crec que la construcció de la Mirada ha de ser un fet, uh-huh. ha de ser un fet, perquè són molts anys darrere aquesta escola, el que sí que està clar és que ara està judicialitzat el tema i s'ha de fer un recurs i és l'Ajuntament actual el que està treballant amb això.
Mm-hmm. Per tant, diguem, defensa que es construeixi allà on ara mateix està previst.
Sí.
Molt bé. Un altre debat dicotòmic que hi ha a la ciutat és sobre el projecte de Regull Centre. Regull Centre és un projecte de construir dos, bueno, ara em sembla que són tres blocs de pisos, a la zona de Can Magí, en uns terrenys dels laboratoris Ferrer, un solar que està buit des de fa 25 anys, que està en terreny industrial i per tant s'ha de requalificar, i hi ha hagut molt de debat, per un costat pel fet de construir habitatge en una zona d'un polígon industrial, i segon, per l'alçada d'aquests blocs de pisos, val? La primera proposta de l'Ajuntament eren dos blocs de pisos d'11 plantes, uh-huh. i després d'un cert rebuig polític i social dels veïns, es va rebaixar i es van fer passar de dos blocs d'11 a tres blocs i el més, de tres alçades diferents, el més gran tindria 8 plantes. Això és la darrera informació que tenim. Tot i així, hi ha molta gent que continua estant-hi en contra. Impuls, què n'opina d'aquest projecte?
Jo no estic molt al corrent de quins són els tràmits que s'han fet, ni si s'ha preguntat. Evidentment s'ha d'escoltar a la gent, s'ha d'escoltar mm-hmm. la gent, què és el que vol, què és el que els agradaria. Jo el que no tinc clar, perquè no tinc els papers, no sé els estudis que s'han fet, és si aquella zona, perquè sí que és cert que hi ha una empresa, com tu has dit, Ferrer, que és una química farmacèutica, mm-hmm. i que molt a prop també hi ha una altra química, no? L'Ubrizol és... I jo no sé fins a quin punt seria saludable tenir, o, bueno, dir-ho d'alguna manera, no sé fins a quin punt construïen allà aquest gran macroprojecte és viable. El que sí que és cert és que sí, els pisos no podem construir en plan pisos de 12 blocs com estava previst i... S'ha d'estudiar el tema, s'ha de mirar si es poden construir pisos perquè realment es pot requalificar el terreny, llavors fer aquests pisos de promoció oficial seria estupendo, però clar, tot sabent, tenir clar que aquest terra és realment segur o la zona és segura.
Mm-hmm. Perquè en el fons el debat de Regull Centre, sobretot tal com l'han enfocat alguns partits polítics, en el fons és el debat sobre el model de la ciutat, no? El model Sant Cugat, si d'edificis alts o d'edificis... O, diguem, és una ciutat vertical o una ciutat horitzontal. Ara mateix tenim una ciutat horitzontal amb molt poca alçada, em sembla que ara mateix com a molt pots trobar blocs de pisos de 4 o de 5 plantes.
Sí.
Però, clar, quan no hi ha sol i s'ha de construir habitatge públic, si no hi ha sol, doncs una opció és construir-lo, diguem, cap amunt, no? És a dir, en poc sol, construir cap amunt en lloc de construir de manera extensa. Mm. En aquest sentit, construir blocs de pisos d'això, de 8 plantes, és trencar el model Sant Cugat? S'hauria de fer? S'hauria d'anar per aquest camí?
Home, jo el que vull, o el que m'agradaria, és seguir mantenint el Sant Cugat inicial. És cert que ha crescut moltíssim, que no és el que era fa 30 anys, però si no hi ha sol, s'ha de buscar a nivell particular, algun sol particular, però jo no sóc partidària de fer blocs de pisos, de fer de Sant Cugat una ciutat, no. S'ha de mantenir el carisma de poble que en part ha perdut, però...
Molt bé. I el debat, en aquest sentit, hi ha l'altre debat, que és el de Can Ametller, que és aquest projecte que ha presentat el govern actual, que és urbanitzar tota la zona que hi ha una part de Can Mates Est, al costat de tota la zona al voltant de la Beringer. I aquí hi projecten, ara mateix, tal com se'ns ha venut, uns 4.000 habitatges, dels quals la meitat serien de protecció oficial o habitatge social. Pel que has pogut conèixer, etc., què et sembla aquest projecte? Que, a més, implicaria... O sigui, tot passa perquè es cobreixin les vies de tren que ara mateix travessen aquest espai on es vol urbanitzar, i clar, això és molt costós. Per tant, davant d'això, què en pensa Impuls?
Jo crec que és una proposta molt bonica, però crec que s'ha venut massa ràpid. És vendre fum avui mateix. Ara, avui per avui és vendre fum, perquè jo no he vist cap document on ADIF són els encarregats de cobrir les vies, estiguin d'acord en què això es passarà. Llavors, trobo més convenient que ens centrem en coses que realment estan pendents, ja parlaves de la Mirada o Regull Centre, que tenim previst d'aquí 50 anys. Llavors, hi ha temes que són bastant més urgents avui per avui, i sí que és cert que és un projecte molt maco, però pas per pas.
Molt bé. Passem ara ja més a coses concretes que comenteu en el vostre programa electoral. Parleu d'impulsar un model de seguretat més preventiva i més eficient. De què estem parlant? En què penseu quan dieu això?
Doncs sí que és cert que, segons estudis dels Mossos d'Esquadra, ha baixat l'índex de robatoris a Sant Cugat, però el sentiment d'inseguretat segueix estant. Jo mateixa. O sigui, segueix estant. És veritat que, bueno, els petits furs van en augment a la ciutat, i a més se senten. Vull dir, sentia, no sé si era, no sé qui era que ho deia, que era una mica el boca a orella, no? Que realment no passa res. Home, sí que passa. Sí que hi ha estirades de mòbils, sí que està passant, i llavors... Treballar, evidentment, necessitem més dotacions de la Guàrdia Urbana. Sí que és cert que necessitaríem també potser treballar amb les escoles conjuntament, educar amb tota seguretat. És que hi ha molta cosa a fer amb això.
Un problema també, en parleu de manera potser no tan directa, però que també se'n parla molt, és el tema de l'ocupació, no? De les ocupacions de pisos pisos o habitatges d'altres persones. Per vosaltres, per Impuls, Sant Cugat té un problema amb l'ocupació?
Clar, això, si li preguntes a les persones afectades et diran que sí. Sí que és cert que no totes les ocupacions són iguals. Hi ha gent que no pot, hi ha famílies que no pot, i són aquestes famílies que se'ls ha d'ajudar, almenys donar una empenta. I com se'ls pot ajudar? Pues a través d'aquests edificis de protecció oficial, perquè tu no pots deixar una família al carrer. Però sí que el pots ajudar a donar l'empenta. Què vol dir? No vol dir que els hi paguem de per vida un edifici de protecció oficial, però sí, almenys tens 5 anys perquè aquesta família pugui encarar la seva vida, no? Hi ha altres ocupacions que sí que s'han d'estudiar, i evidentment són els propietaris els que tenen raó.
Nosaltres a Cugat Mèdia vam publicar el divendres una notícia en el que els Mossos d'Esquadra ens explicaven que de mitjana a Sant Cugat reben uns 40 avisos l'any d'ocupacions de cases, dels quals només 12 serien delinqüencials, diríem, o presumptament delinqüencials, i que només 2 generen problemes de convivència real. Amb aquestes dades, sobretot comparat amb altres ciutats, diguem, en el que això són dades molt més elevades, és un tema de campanya, realment? És un tema del qual preocupar-se? O els polítics n'han de parlar?
Si hi ha un problema, s'ha de parlar. s'ha de parlar, perquè aquest problema que avui és petit, demà pot ser gran. Llavors sí que s'ha de treballar amb això i mirar a veure com atajar-lo, no?
Mm-hmm. Molt bé. Un altre punt del programa, parleu de que s'ha d'agilitzar la burocràcia de l'Ajuntament. Com ho fareu? Quina és la idea? Com s'agilitza la burocràcia?
Agilitzar, eficientar. Vol dir, hi ha molts temes, sobretot, jo crec que és el govern actual, són tres partits governant, llavors cadascú té la seva parcel·la, i jo ja saps, bueno, comentava que era, jo vinc del món empresarial, vinc de la gran multinacional, i el fet de treballar en equip és fonamental. Llavors, eficientar el treball, que vol dir que no és que això no em pertoca a mi, i per tant no tiro endavant. No, els projectes s'han d'anar treballant, s'han d'anar el dia a dia i s'ha de tirar endavant. No es pot quedar un projecte, per molt que a tu et sembli que és una petita cosa, s'ha de quedar allà trabat.
Mm-hmm. Però quan parleu de burocràcia, parleu de què esteu parlant exactament? Perquè això ara que em defineixes, sí, no seria burocràcia, és a dir, seria política, o digue-li com vulguis, no? Però burocràcia és la paperassa, els tràmits que s'han de fer per qual tirar endavant qualsevol cosa amb l'administració, no? És a dir, la burocràcia amb les llicències d'obres, la burocràcia, etcètera, etcètera. És a dir, concretament, parleu de l'eficiència en la política o de la burocràcia?
A veure, la política, ja sí que sé que hi ha coses que no depèn de l'Ajuntament de Sant Cugat, que s'han d'externalitzar i has d'anar, però pots anar al darrere. Hi ha coses que sí que no es poden accelerar perquè no està a les nostres mans, però n'hi ha altres que sí.
Mm-hmm. D'acord. Parleu d'ampliar el personal dels CAP. Com es fa això, si això és competència de la Generalitat?
Nosaltres el que volem, primera, és que sí que realment necessitem un quart CAP. Uh-huh. I eficientar-los. Què vol dir? Doncs també parlem en el nostre programa del tema que és molt important, jo considero un bàsic, que és ajudar al tema de la salut mental. Avui en dia hi ha sobretot molts nanos que, degut a la pandèmia, degut al tema virtual, estan patint i no tenen, i és que no hi ha marge. No hi ha, pots demanar hora i te la donen potser una cada dos mesos. Llavors, igual podríem habilitar alguna àrea d'aquests CAPs actuals i posar-ho directament per salut mental.
Mm-hmm. Però això són, insisteixo, són competències de la Generalitat, començant perquè els consultoris de les Planes i la Floresta treballen només a la Floresta dos dies a la setmana i les Planes només un dia a la setmana, i no ha canviat res. I ara mateix el govern de la Generalitat té el mateix color que el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, i tampoc canvia res. És a dir, com es pot impulsar i millorar els CAP si aquí no hi ha competències?
Bueno, sí que és cert que els CAPs aquests sí que ara obrien a l'estiu també, no? Que fins ara no s'obrien, i sí que és un pas endavant. Doncs s'ha de seguir en aquesta línia.
Molt bé. I en el tema de l'hospital, que també el demaneu, com s'impulsaria? També és una decisió...
Sí, no depèn de, això depèn de la Generalitat, no? I jo crec que fa 36 anys, no és, que es va aprovar aquest projecte, però llavors la Generalitat no tenia diners, llavors s'ha saturat. Bueno, pues per què no tornar-lo a engegar? A veure si podem, i si no, tenim també un hospital que no depèn de la Generalitat, que depèn de la Mútua Terrassa, que és l'Hospital General de Catalunya. Aquest hospital té molta...
No, l'Hospital General de Catalunya no és de la Mútua.
Ai, perdó, és de Quirón aquest, que depèn de Quirón. I sí que és cert que hi ha una part d'aquest hospital que està en desús. Per què no fer-ho, combinar-ho?
Molt bé. Parlant d'un altre apartat, el tema més de d'educació, del seu programa, parleu d'impulsar espais de criança municipals. Què és un espai de criança municipal?
Això es va parlar molt debat, el tema de les ludoteques, no? A Barcelona es diuen ludoteques, n'hi ha ludoteques, aquí no n'hi ha, hi havia i es van tancar. Llavors són espais per ajudar a aquesta conciliació familiar, no?
Però això, diguem, al marge de les escoles bressol, és a dir...
Sí, al marge de les escoles bressol.
El que passa amb les ludoteques és que estan en un llim legal, és a dir, clar, han de complir unes condicions, tantes condicions que acaba sent una escola bressol, no? Per això existeix. Les ludoteques en part es van tancar perquè no complien la legalitat vigent. És a dir, com ho faríeu? És a dir, quin seria el model de què estaríem parlant? Perquè, bueno, clar, s'han de complir uns requisits.
Sí, primer de tot complir aquests requisits. Però si existeixen, per què no poden existir aquí a Sant Cugat?
Uh-huh. I han de ser municipals? O sigui, han de ser públiques?
Haurien de ser públiques, sí.
Uh-huh. Molt bé. Tema cotxes. Parleu de que Sant Cugat ha de tenir més aparcaments per a cotxes. Això per què? Per quin motiu?
Bueno, Sant Cugat, qualsevol que passi pel centre ho sabrà, amb hores punta, sobretot, es creen uns aldarulls, bueno, cues, i, perquè per fer un tram que són 2 minuts, igual t'estàs 30 minuts. A vegades travessar Sant Cugat és una odissea. Llavors, això són hores punta, sí que és cert que hi ha escoles, que és... fer pàrquings amb lanzaderes, es pot treballar molt per almenys... poder alleujar-ho una mica el trànsit, no?
Uh-huh. El camí, ho dic perquè, clar, parleu de fer més aparcaments, però el camí de, diríem, d'aquesta administració i de totes en general és apartar els cotxes del centre, no? És a dir,
sí,
en és, general,
i, eh? I és molt bona idea. O sigui, estaria estupendo tenir un centre tot peatonal, però bueno, si no dones alternatives, tu no pots prohibir a la gent que agafi el cotxe, perquè hi ha gent que necessita anar al centre. Llavors, dona-li alternatives.
Uh-huh. Com quines? Quines proposaríeu?
Incrementar la freqüència dels autobusos, per exemple.
Uh-huh.
Jo posaria, no sé, si mirar, perquè hi ha molta gent que s'espera i són les queixes de la gent, no? Que jo he escoltat de dir, mama, és que a vegades m'estic 3/4 d'hora i l'autobús no arriba. No arriba perquè bueno, doncs com està el trànsit.
Uh-huh. Llavors, a banda, en un altre apartat, parleu de descarbonitzar. És a dir, com lliga descarbonitzar, diríem, la ciutat amb fer més aparcaments i permetre l'ús del cotxe?
Bueno, descarbonitzar no només enfocat en el trànsit, també en els edificis, no? Crear tots els edificis amb utilitzant noves tecnologies, utilitzar energia solar, no només en el trànsit, però també, vull dir, en el moment que tu apartes els cotxes, ja estàs treballant amb això, amb una neteja de l'aire, amb sostenibilitat.
Molt bé. Tornem a l'apartat de l'habitatge. En habitatge, què proposeu? Diríem, com es fa més habitatge protegit? En part, ho hem comentat abans amb el tema del regull, etc., però tornem-hi. Sí. Diríem, concretament, des d'Impuls, quina és la proposta per crear més habitatge protegit?
Bé, jo no, ja t'ho dic, no tinc paper sobre la taula, no sé com funciona Promusa, però seria posar a treballar Promusa. Posar a treballar Promusa, jo no sé com estan treballant, ni posar-los a treballar, eficientar l'empresa. Mm-hmm. Amb altres, sé que gestionen potser algun pàrquing, però donar-li algun altre servei perquè Promusa pugui tirar per ell mateix, que no fos l'Ajuntament el que estigués injectant cada any o diners perquè funcionés. És una manera, Promusa existeix, llavors que comencés a rodar. Buscar terrenys, el que parlaves abans, no? Que no hi ha, que és veritat que no hi ha sol, però també es pot es parla i s'ha d'estudiar també el tema de l'horitzontalitat, és del microurbanisme. I
molt bé. Hi ha un altre punt que parleu, que seria el tramvia del Vallès. Què és el tramvia del Vallès? En què penseu?
Bueno, el tramvia del Vallès també no l'hem inventat nosaltres, ja hi era aquest estudi que venia des de Rubí, entrava per Sant Cugat Est i arribava fins a, no sé si era, bueno, Cerdanyola, evidentment, i és moure això també. Hi ha una desconnexió amb la nostra veïna Cerdanyola tremenda i, bueno, seria una manera també de donar...
Molt bé. Proposeu també crear la televisió del Vallès. Això m'ha cridat l'atenció. En què esteu pensant?
Doncs això és un punt fort del programa i és... volem crear un clúster de televisió audiovisual i el videojoc aquí a Sant Cugat, perquè ja hi ha medis. Llavors, unificar-los d'aquesta manera atrauríem talent a la ciutat, atrauríem empresa, per tant, també... crearíem comerç, més comerç.
Això és la proposta d'aquesta mena de 22 arroba a Sant Cugat.
Seria el Sant Cugat Alfa, en aquest cas.
Sant Cugat Alfa. Això m'ha cridat l'atenció perquè ho he vist en alguna entrevista, però no ho he trobat en el programa que teniu penjat a la pàgina web. I llavors, no sé si al final us havíeu desdit.
No, és un tema que s'està estudiant molt i a més és molt interessant i és factible, es pot fer.
Molt bé. I parleu, relacionat amb això, de crear nous parcs empresarials. On s'haurien de crear aquests parcs empresarials? Quines zones penseu?
Bueno, jo no sé. Parcs empresarials ja existeixen. Llavors és moure'ls, és donar-los vida. Sí que hi ha molts edificis d'oficines que estan buits. Mirar a veure com podem donar vida en aquests parcs que actualment existeixen.
Molt bé. I ja li faig la darrera. M'he adonat que el vostre programa té molts punts en comú amb el de Cerdanyola. Són comparables les dues ciutats?
Per res. Cerdanyola és un altre món. Cerdanyola és un altre món, no té res a veure. Sí que és veritat que hi ha polítiques que es poden comparar amb Barcelona, si vols, però Cerdanyola, Sant Cugat és Sant Cugat. No té res a veure.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Blanca Palazón, cap de llista d'Impuls, per venir fins a Ràdio Sant Cugat i atendre'ns en aquesta entrevista.
Moltes gràcies, Albert, i Ràdio Sant Cugat per l'entrevista.
Molt bé.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat.
Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques.
Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat.